COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, 12 i 20. Això sí, avui a les portes del cap de setmana, divendres 23 de febrer del 2018. Ara pensava si és el 23F. Ja ni se'n parla d'això, eh? 23F, bueno, 23F, mira, és un dia que ha de passar igualment el calendari. Hores d'ara, això sí, eh? 6 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia també i de cara al cap de setmana, perquè ens expliquin, perquè si has d'anar a fer alguna activitat a l'aire lliure, doncs a veure si t'has d'abrigar molt o poc, perquè déu-n'hi-do aquest matí, gelades hi ha hagut i, per tant, temperatures molt baixes. Parlem de moltes coses avui. Farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. L'Andrés Rodríguez, del diari La Mañana, estarà amb el seu Melo Malo. També estaran amb nosaltres els Enzel, que et venen a proposar... si no tens l'agenda prou plena, doncs et venen a proposar una cosa per aquest diumenge. Estaran amb nosaltres els amics d'Àspid Lleida, amb el seu espai a Cau d'Orella mensual, i el Joan Bellmunt, que ens durà cap a la una, amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, la Nacional 240, que ja saps que l'obrim, i que parlem de propostes d'oci, tant de la zona de Tarragona com de la zona de Lleida. També parlarem de les estrenes de les cartelleres de cinema amb la Laura González i el seu divendres de cine. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja rematem i acabem de donar totes les propostes de cara al cap de setmana. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El temps continuarà molt estable aquests dies a les comarques de Lleida. Cel clar, serè, també al Pirineu. Això sí, boires als matins i les temperatures sense canvis. Avui hi haurà màximes de 11 graus com a molt a Lleida, 10 a Balaguer, també 10 a la Seu d'Urgell, a Tàrrega 9, a Viella 3. El vent continuarà fluix, variable amb tendència a bufat de ponent. Demà tindrem un cel clar al matí, a la tarda creixeran nuvolades a la meitat nord, però no s'hi esperen precipitacions. També trobarem bancs de boira a primera hora i les temperatures aniran pujant una miqueta més. La mínima, però, es mantindrà. Per tant, tornarem a enregistrar glaçades generalitzades, localment fortes. Cap al Pirineu, la mínima baixarà fins a 6 sota 0. En tindrem 2 sota 0 de mínimes a Lleida o Balaguer, 1 grau negatiu a Tàrrega, 4 sota 0 a la Seu d'Urgell i 5 graus sota 0 a Viella. Pel que fa al vent, es mantindrà fluix i variable. I diumenge continuarem així, amb un temps molt estable, assolellat i amb unes temperatures un palet més altes.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. La Guàrdia Civil desmantella un grup criminal a la Seu d'Urgell dedicat al contraband de tabac procedent d'Andorra. Els agents han detingut 3 persones que portaven 3.010 paquets valorats amb 15.000 euros. 3.010 paquets. Deu de ser perquè, doncs, com els porten, dona una mesura exacta. És curiós, eh? 3.010 paquets. Els afectats pel brot de gastroenteritis aguda a la Cerdanya s'eleven a 241 escolars i 6 professors. Déu-n'hi-do, eh? Cap d'ells, això sí, ha requerit ingrés hospitalari. Ara, doncs, els mals de panxa i les conseqüències que cadascú ha de patir a casa, doncs cadascú se les sap. 70 establiments de l'eix comercial van treure ahir els seus articles al carrer en la primera jornada de la ja tradicional Mercat de les Rebaixes, que durarà fins demà dissabte. Es tracta de la rematada final d'una campanya de rebaixes, les vendes de la qual han estat aproximadament com les de l'any passat, segons va indicar el president dels comerciants de l'eix, Llorenç González. La previsió, però, a l'inici del període de descomptes era incrementar les vendes entre un 2 i un 3%, xifra que opina que s'hauria aconseguit a nivell general. No obstant, reconeix que alguns establiments no han registrat una bona campanya. Alguns van apuntar que la situació política pot haver influït, així com el fet que aquest any el fred va arribar més tard. Mor una cigonya atrapada a les proteccions per evitar la construcció de nius a l'església de Gardeny de Lleida. Ipsena reclama la retirada del sistema antinius i anuncia que es querellarà contra els presumptes responsables de la seva instal·lació. Per la seva part, la Generalitat adverteix que sancionarà el capítol de la catedral de Lleida si una cigonya pateix danys amb la xarxa de la catedral de Lleida. L'administració insta a substituir l'actual malla protectora per una altra amb forats més petits, almenys en aquells punts més crítics on els animals poguessin quedar atrapats. Veieu que això és el conte de no acabar mai. Repeteixo i reitero el que vaig dir ahir. si tant Ipsena com el Bisbat de Lleida, com la Generalitat de Catalunya, porten, no dies ni setmanes, mesos i mesos amb aquest problema sobre la taula i han sigut incapaços de trobar una solució que segur que existeix, factible i avantatjosa per totes les parts, és que malament anem. Per cert, que ahir va arrencar l'Animac a Lleida, reivindicant, per cert, la llibertat d'expressió en l'art. El cinema-concert d'animació per a les quatre estacions de Vivaldi va inaugurar la mostra de cinema d'animació de Catalunya amb música en directe de l'orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida. En parlarem també, perquè va haver algun contratemps al moment de la inauguració, algun contratemps tècnic que pot passar. En parlarem després amb la Laura González, que hi va estar. I el Museu de Lleida, que estudia dues possibles ubicacions per exposar l'obra retirada d'Arco i adquirida per Tacho Benet. O sigui, ja ve, segur, el Museu de Lleida. Ara només falta saber a on del Museu de Lleida. L'equipament i l'empresari lleidatà ja han mantingut els primers contactes per trobar el lloc més idoni per instal·lar-la, però que no serà on s'ubicaven les peces de Sixena, ja per acabar de buscar la manera recargolada. Allí on les peces de Sixena se les van endur, allí no, en un altre lloc. Si és que és igual el lloc. I el secretari general de l'Esport sobre la candidatura a Pirineus-Barcelona per als Jocs d'hivern diu que no es renuncia l'any 2026. Vinga, que parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Mira, per ordre cronològic, avui divendres a les 9, els dos, a les 9, tenim el bàsquet, Força Lleida-Corunya, i tenim també el partit del Lleida-Llista, que afronta avui sense pressió els quarts de final davant del Reus. Serà a les 9, com dèiem, i buscant la sorpresa davant del campió continental, Lleida-Llista-Reus. I dissabte, a 4:45 de la tarda, Llagostera, Lleida Esportiu.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem a fer memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Tal dia com avui, un 23F.
23F.
Però de l'any 93, eh?
No, estem al 93.
De l'any 93, 25 anys enrere, però no sé si a la premsa. És una d'aquelles dates que ja, sempre surt alguna cosa, cada vegada menys.
No, en aquell moment no.
Però en el seu moment, doncs, va ser
una data. Potser va sortir més endavant,
Sí.
Però en aquell moment tots els ciutadans ho recordàvem.
Sempre m'ha fet gràcia, és un dia a la espanyola.
Els mitjans de comunicació de ràdio, sí que sembla parlar, em vaig parlar, precisament jo mateixa, però a la premsa no trobo gaire incidència. Uh-huh. Per tant, comencem avui parlant del controvertit túnel de Salou. Aquí sí que té... Això jo que ho he viscut des de fa molts anys, amics oients, això sí que té... És greu.
Sí.
És greu. Una comissió de Lleida i conjuntament amb una comissió de l'Arieix volien ser juntament, volien fer una trobada per fer el primer pas i realitzar el túnel de Salou. La comissió comptava amb un pressupost inicial de 20 milions de pessetes. L'avantprojecte podia estar a punt en el plaç d'un any, segons va manifestar Josep Grau, que era el president de la Diputació, que tenia molt interès en fer aquest túnel de Salou al senyor Josep Grau. La seva principal finalitat era fer pressió política per aconseguir l'aportació del govern central. Aquest projecte en concret, podria evitar la desaparició del tren de la Pobla. Ja se'n parlava moltíssim, no el 93, sinó el 83,
sí.
I abans, vull dir, una cosa, i encara això no ha sigut mai una realitat. En aquells moments també la Universitat de Lleida rebia 300.000 pessetes per cada universitari. Les dotacions per alumne de la Pompeu Fabra eren, atenció, de 1.300.000 pessetes. La subvenció era de les més altes que tenien les universitats de la perifèria, a Lleida, o sigui, 300.000 pessetes era de les més altes,
sí.
Però la Pompeu Fabra, 1.300.000. El popular Rancho de Pons, l'any 93, es va inspirar en l'època medieval. Els balcons de la població es van decorar per l'ocasió. Els organitzadors tenien previst repartir entre 5.000 i 600 racions entre tots els comensals que s'apropessin a la festa per acomiadar el carnaval i entrar a la celebració de la Quaresma. D'altra banda, la matança del port d'Artesa de Segre també preparava un bon berenar. I acabem aquest cap de setmana, aquest divendres, amb una curiositat.
Ah, vinga.
Dos persones de la tercera edat de Lleida volien viure en un monestir abandonat. Els Mossos els van sorprendre mentre preparaven unes obres conjuntament amb altres persones d'allí de la Rodalia que els ajudaven. L'edifici estava situat al terme municipal d'Os de Balaguer, prop de l'embassament de Santana, declarat monument històric l'any 1980. Era un edifici monument històric. La fiscalia estava estudiant un expedient per l'ocupació del monestir de Vallverd.
Clar, és que anaves a dir... A priori no es podia...
Eren ocupes
amb un monestir.
Efectivament.
Ara, per escalfar un monestir...
I gent gran, eh?
Déu-n'hi-do.
Eren gent gran, eh?
Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment a tothom. Fins dilluns.
Últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
I ara sí, seguim buscant propostes del cap de setmana, música en viu, que també ens agrada i molt. Mira, ho dic particularment, en primera persona, espero que tu també. I si no has viscut mai música en directe, t'aconsello que hi vagis. Tria bé un concert, vés a viure la música en directe i després em diràs si val la pena o no. ¿Quién el día de todo eso? Don Andrés Rodríguez, el redactor del diario La Mañana. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Es que es una experiencia que se debe vivir, ¿eh? Música en directo.
Música en directo siempre, música en vivo, sí. Esto... Música en vivo siempre.
Se tiene que probar.
Y bueno, y de paso también el Animac, que se va a celebrar este fin de semana.
Hombre, y ya sabes que su eje principal es la música.
Efectivamente.
Estarás
porque
contento.
El cine de animación, si no hay una buena música que la acompañe. Y bueno, y por eso nos tienen ocupado también el Café del Teatro, donde siempre hacen programación con el Animac, de NIT, que le llaman, tanto el viernes como el sábado.
Muy bien. Oye, que vamos fatal de tiempo o llenos de propuestas, lo cual es bueno. Dime dos o tres para este fin de semana.
Bueno, una que tenemos que decir es que la Manolita se apunta otra vez a hacer conciertos, aunque sea con un grupo nuevo que se llaman, bueno, que están pegando, que se llaman Atacados. Será esta noche, a partir de las 11:15. Y luego de que también tenemos que comentar de que se crea un nuevo colectivo de DJs que se presentan el sábado, mañana sábado, en el línea, los All Nighter. Y definitivamente, como hay que destacar cuatro cosas, pues hay que decir de que sigue el 13 aniversario de la Boite.
Vaya.
Y que mañana sábado hay un triple concierto con X6, Lobotomics y Caos Urbano, que es una banda muy radical de Madrid, que, bueno, que por cierto también van a ir al Caliqueño Rock.
Va, muy bien.
Sirven de aperitivo.
Muy bien. Muy bien, Andrés, pues oye, música en directo que siempre tenemos en la ciudad de Lleida y lo que siempre tenemos los viernes es el melómalo. Así que, Andrés, a ver, explícame el melómalo de esta semana.
Cuando Bob Dylan compuso la célebre canción donde decía que los tiempos están cambiando, no tenía ni idea de esa gran verdad que se manifiesta con constancia manifiesta. Esta vez nos vamos a fijar en un fenómeno social que tuvo su punto álgido en los años 60 y 70 y que, por más que se mantenga, se ha deteriorado hasta lo indecible. Las bibliotecas, todo el mundo entiende que es un lugar de recogimiento donde la gente va para sumergirse en el mundo de la literatura a través de los libros. Pues con ese paralelismo nacieron las discotecas, cambiando los textos por la música y, en consecuencia, los discos. En aquella época de gloria, acudir a una discoteca servía para satisfacer el ocio personal, de partir con los amigos, intentar ligar con alguna linda mancebita y también para aprender música. Son muchos los discos que nutren las estanterías de muchos hogares, fruto de su escucha previa en alguno de esos locales lúdicos. Recuerdo que en esta ciudad que compartimos, en los 70 y 80, hubo una escuela de música de este tipo llamado Bus Club y más tarde Magic Bus, en honor a The Who. Estaba situada en los bajos de la estación de autobuses y se convirtió en una auténtica academia de futuros melómanos de todo tipo. El testigo llegó casi de forma paralela con la implantación de los llamados pubs, siendo el Cosa Nostra, ubicado en el edificio de la Gremial, otro centro de enseñanza musical, sin desmerecer otras propuestas ofrecidas en lo Miconú, el Antares, en clave de jazz y que sigue firme, el Celler del Jurats, el Bohemios o la histórica Sala Europa. La añorada zona del Svins fue otro punto vital de encuentro rockero, especialmente en el Sosis, el Malasaña de una manera muy especial y el Sisbris. Ahora siguen manteniendo el tipo, el Rock and Beans, llamado EPAP, y el Trivial. Son lugares donde se iba a sentir la música y a manifestarla. Todo esto viene porque ahora ni se escucha música, ni se puede decir que es música lo que se escucha en esos nuevos garitos de moda. La gente solo va a marcar palmito, a mover el culito y a ver quién liga más y más deprisa. Cualquier cosa menos disfrutar de la música. Vamos, el inevitable y banal aquí te pillo, aquí te mato. Oh yeah.
Oye, me ha gustado. No había caído nunca en la comparación de los libros y las bibliotecas con los discos y las discotecas, pero es verdad, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Claro que sí. Y también es verdad que he hecho mucho en falta, supongo que tú también, sitios donde se respete la música, cómo ponerla, cómo enlazarla una canción detrás de otra con un sentido y con una estética. Lo encuentro a faltar muchísimo, ¿eh?
Hay muy pocos sitios. En línea es uno de ellos, ¿eh? Sí, allí sí que lo cuidan bastante.
Hay pocos sitios, de verdad, tener música puesta no quiere decir que es que de verdad, ¿no? No sé, hay gente que hay sitios que no.
Es igual que ahora cuando antes, bueno, mira que he pinchado yo en multitud de salas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y mucha gente, ¿no? Y antes pues ibas con tus LPs,
sí,
ibas
sí.
De plato en plato, ibas cambiando y atendías alguna que otra propuesta que te iban diciendo.
Sí.
Ahora cuando anuncias algún pinchadiscos o algo que tal, van con el pen, ya lo ponen ahí y ya está. Oye, ya lo traen hecho desde casa. Eso no mola.
No.
Se ha perdido todo el romanticismo, oye.
Oye, Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Larga vida. Oh, yeah.
Un milió de petons viatgen cap a tu, surten donant nascut. Estimulats per les trobades de pells de musa dormida.
El començament no és maco, eh? És la del milió de petons, eh? És un dels temes que trobes a l'àlbum del Capità Ibuprofè, del Zenzel. I avui els tenim aquí amb nosaltres, com sempre, ben acompanyats amb el Ramon. Ramon,
bon
què
dia.
Tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
El Josep.
Bon dia, Ricard.
Xavi.
Hola, bon dia.
I el Germán.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé. Molt contents d'estar aquí.
Sí,
ja. Sí. Escolta, aneu, no pareu, eh?
Ho intentem, no?
Aquesta és la idea.
Però no pareu, no només de fer concerts, que al final entenc que és la dedicació d'un grup de música, sinó que, escolta, que esteu a fregaus, esteu a històries, activitats, feu videoclips...
Sí, és que, aviam, en el moment en què desapareixes del mapa, la gent s'oblida.
Penso de la raó.
I, bueno, havíem fet dos videoclips i volíem fer un tercer per acabar una mica la promoció d'aquest primer disc, mm-hmm. I vam triar aquesta cançó que ens agrada molt i vam pensar que era, pues, el més adequat.
La del milió de petons, que potser vivim en una època que hauríem de pensar més en aquestes històries que en d'altres.
I tant.
Fer-nos un petó, fer-nos una abraçada i començar i acabar el dia com Déu mana.
I deixar-nos de baralles, que tot el dia només hi ha baralles a la tele.
Sí, tant que sí. Escolta, vosaltres vau tenir una pensada, vau dir, mira, sí, anem a fer un videoclip, el tercer d'aquest disc, però anem a ajudar també. I us heu posat en contacte amb la gent de Fanoc, que aquest passat diumenge van fer el Posa't la Gorra, l'activitat de la demarcació de Lleida, i juntament amb una... ara no sé com es diu, la postuxapa, és una postuxapa,
sí,
no?
Sí, és la
xapa
I Love Chiquets.
De l'Opostureig.
I Love Chiquets, és la xapa.
Doncs si compreu aquesta xapa, estareu donant una part a la gent de Fanoc, però a més, Quan surti quan pugueu veure el videoclip de la del milió de petons, també totes les visualitzacions generen uns ingressos i tota la part que pertocaria en Zel la donareu íntegra a Fanoc, també.
Correcte, sí, sí, sí. La idea era, doncs... Clar, els altres dos videoclips els vam fer a Barcelona, potser perquè també portàvem menys temps, vam tindre menys intervenció al videoclip. Amb aquest tercer hem volgut involucrar molta gent a Lleida, fet amb gent de Lleida, i també col·laborar amb una causa d'algú d'aquí. I vam pensar de seguida, doncs, a través del Postulis de Lleida, que ens, bueno, ens vam ficar en contacte precisament per buscar una causa solidària, doncs al final, pensant i això, doncs va sortir el tema de Fanoc, de col·laborar amb aquesta associació.
Escolta, com va anar el rodatge del videoclip? Perquè mai plou a gust de tothom, eh?
Molt encertat, sí. Bueno, precisament nosaltres teníem previst gravar el videoclip a la Llotja i teníem...
A la terrassa de la Llotja.
I volíem fer un pla final, no?, amb un petó multitudinari, que era una mica la crida que vam fer, no?, gravat amb un dron. I al final, bueno, aquell dia precisament va ploure durant tot el dia.
Va ser aquells 2-3 dies que va ploure, que feia mesos i mesos que no plovia.
Per ser justos, jo crec que va ser el pitjor dia que portem de l'any.
És curiós,
sí,
eh?
Sí.
Bueno, igual són els astres que s'han posat d'acord.
No saps mai, potser ha quedat millor el videoclip així que d'altra manera.
Potser havia de ser així, sí.
Sí. Bueno, però fer-lo el vau fer igual, eh?
Sí, i tant.
Sempre tens un pla B en aquestes ocasions. Home, la idea inicial potser era la que més gràcia ens feia, però, bueno, vam tindre que readaptar una mica tot el guió i fer-ho a l'interior.
Vau muntar fins i tot com una festa per acabar fent una part del videoclip, perquè no és tot el videoclip,
no.
Això.
No, el videoclip té una història que ja no la volem avançar. Hi ha una part que és una festa, sí. I tot això, doncs, va ser una idea del director del videoclip, que és el Víctor Masip, que és aquell director que ha fet també Rotten Rain, la pel·lícula aquesta, i bueno... De la productora Audivio, i amb ell pues, anàvem dient que aquell dia plourà, i ell també ho mirava i ja tenia un pla B, i amb aquest pla B és una miqueta pues, el que deia el Xavi, que és aquesta part a dintre de la Llotja en lloc de la terrassa de dalt. Però bueno, estem contents igual.
El videoclip també el veu completar uns dies abans, l'havíeu completat a la zona de les Garrigues.
Sí, bueno, al revés.
Al revés.
A l'ordre del videoclip està fet al revés, però és igual. Vam anar a l'Albagés i vam gravar allà una part a la cooperativa d'Albagés i després exteriors de les Garrigues, les Garrigues profundes.
Clar, llavors, un projecte d'aquesta magnitud s'ha de posar en circulació com Déu mane, i això ho fareu aquest diumenge a la Sala Manolita, on, escolta, amb l'excusa de que... L'excusa és, nosaltres us volem ensenyar un videoclip, però, mira, agafem instruments i pugem a l'escenari i fem un concert.
I tant, crec que val la pena... Quan
no, i tant, ja estic d'acord, eh?
Sí, sí. Primer, a veure, som un grup i el que ens agrada és tocar. Creiem que és un afegit el fet de que la gent vingui a veure en primícia el videoclip i a sobre, doncs, per què no escoltar les cançons del disc.
Un videoclip que no estarà a les xarxes fins al dilluns.
Dilluns 26.
Per tant, el diumenge teniu doncs, aquesta preestrena, per entendre'ns, a la Sala Manolita.
Sí. Que també aprofitem per dir que els beneficis d'aquest concert doncs, van també destinats a la causa de Fanoc. Vull dir que també... I a part de poder veure el vídeo al concert, doncs que aquesta petita aportació que farà tothom que vulgui, que pugui vindre doncs, a veure-ho.
Sí.
Estareu acompanyats, eh? El
Joan Rovira.
Amb el Joan Rovira.
El Joan Rovira farà 3 o 4 temes abans de començar nosaltres, i perquè ell toca el dia abans a l'Eslàvia de les Borges, i vam parlar amb ell i tenim una... Bueno, ens coneixem una mica, molt poquet, però ens coneixem una mica, i li vam proposar i li va agradar molt la idea, i això, molt bé, molt contents de comptar amb ell.
Doncs serà una bona festa, i després ja, com a postres, com a plat final, la previsualització d'aquest videoclip de la del milió de petons.
Sí.
Escolta, el capità Ibuprofè està arribant ja a la seva fi, aviam, a la seva fi em refereixo com a darrer disc d'Enzel. Esteu treballant ja, esteu fent coses noves, esteu escrivint cançons, esteu provant per un nou treball?
Sí, ens estem trencant el cap.
Sí, de fet, de cançons hi tenim ja bastantes fetes. Estem a nivell de preproducció nostra, a nivell de grup, i sí que la idea és imminent d'entrar en un estudi i gravar. Estem perfilant detalls de cara a veure si ha de ser la setmana que ve o el mes que ve, però bueno, és imminent. És a dir, la idea és que en uns mesos tinguem nou disc.
Molt bé. Sí. Doncs ja veieu, que tenim en Cel per estona. Afortunadament, el més prioritari i el més immediat és aquesta festa on faran un concert. Vaja, al final és un concert-festa on visualitzaran també el videoclip de la del milió de petons, que serà una preestrena que no estarà disponible en lloc, per tant, jo crec que val la pena. A més, només per veure el sobre de l'escenari ja val la pena.
Gràcies, Ricard.
Però a més, si voleu una excusa més, doncs la visualització. A més, l'entrada doncs, que pagareu va una part cap a Fanoc, si compreu la xapa també va cap a la Fanoc,
sí.
I després, escolta, tothom, passeu-vos l'enllaç, perquè s'ha de fer visualitzacions a les xarxes on estigui penjat el videoclip, perquè cada visualització doncs, genera uns ingressos,
sí,
i tots els que aniran a Enzel han decidit donar-los íntegrament a Fanoc, també.
Sí. Una altra excusa per venir és que la festa serà presentada per l'Elisabet Carnicer, que és aquesta periodista que de vegades presenta a TV3 els castells i tal, i que també és protagonista del videoclip.
Ah, mira. Tenim aquí ja primícies. Ramon, Josep, Xavi, Germán, escolta, un plaer veure-us com sempre. Porteu alegria a l'estudi, això és una cosa que valorem moltíssim, igual que feu sobre l'escenari, per tant, no us els perdeu. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la iniciativa.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I començar aquesta cita amb una cançó tan radiofònica, doncs sempre ve de gust, Els Queen, que avui ens donen la benvinguda a l'espai mensual que els amics d'Aspit Lleida ens preparen un cop al mes, evidentment, i que estan aquí amb nosaltres avui, de la mà de la Pilar i del Jaume. Pilar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Pilar?
Bé, gràcies aquí. Bueno, bé.
Bueno, gràcies a qui sigui, però estàs
sí,
bé.
Sí.
Jaume, bon dia.
Hola, molt bon dia, noi.
Amb el Jaume, ara parlant abans de començar, que quasi som família de lluny, sense voler, o sigui, imagina't tu. Escolta, que re, que jo no dic re aquí, Comença a cau d'orella d'Aspit Lleida, Pilar, quan vulguis.
Molt bon dia. Un cop més som aquí, els integrants de Cau d'Orella d'Aspit, i avui som el Jaume i la Pilar. Com ja sabeu, venim del centre de dia que atén a persones amb diferents lesions i afectacions físiques. Amb la nostra secció, el programa del Ricard, ens centrarem a la diversitat funcional, concretament a la discapacitat física. Avui ens acompanya el Miquel Aige, que és el nostre entrevistat. Hola, Miquel, com
Hola,
estàs?
Hola, què tal? Bon dia, molt bé. Molt agraït d'haver-me convidat amb aquest espai que vosaltres feu i que espero que sigui molt amè i que ens ho passem molt bé.
Per a aquelles persones que no el coneguin, segur que si van a Balaguer trobaran més d'una persona que els dirà moltes coses d'ell, ja que és una persona molt activa i participativa. Ha estat mestre al llarg de tota la vida, músic, polític, director de teatre i voluntari allà on el demanin, especialment amb els nens.
Sí, sí, és veritat, vull dir, tot el que esteu dient és pura veritat, pura veritat.
Miquel, d'on treus tanta energia per fer tot el que fas?
Bueno, mireu, l'energia la porta una dins. Heu de pensar que s'ha de tindre ganes i, sobretot, la gent que tenim una certa dificultat, si més no, en aquests moments estem parlant d'una dificultat motor, i el tindre aquesta dificultat motor, doncs sembla que et mimbis, no? Però jo penso que si tenim el cap bé i realment tenim ganes de fer coses, el temps se trau de tot arreu. I això és molt important. També hi ha una altra cosa, hi ha un factor fonamental. Jo no sé si m'avanço amb alguna pregunta que potser em fareu, però jo penso que també és molt important amb la gent que t'envolta. Penseu que la gent que teniu a la vostra vora, jo he d'estar molt content dels meus pares, del meu germà, de la meva família, de la meva dona, que vulguis o no vulguis, vull dir, dels meus amics, perquè també compten molts els amics, eh? Jo des de petit de pensar que vaig tindre la poli als 8 mesos i des dels 8 mesos he estat en molts hospitals, m'han operat moltes vegades.
A quins canvis t'ha portat la teva afectació a la teva vida?
Bueno, de canvis realment jo crec en pocs, ja ho he dit, és molt important tindre la gent a la vora que t'ajudi. Jo canvis no n'he tingut cap.
A l'haver fet i fer tantes coses t'has tingut que privar d'altres o que sí?
Doncs no. No, de veritat, no sé. Si vols que et digui la veritat, realment tot el que m'he proposat ho he fet. Tot el que m'he proposat ho he fet, i això és bonic. Sí. Bueno, si pogués, tothom faria moltes. Faria
com per
moltes.
Exemple, dis-me'n alguna, així un exemple. Doncs
pues mira, pues igual m'agradaria esquiar. No, què vols que et digui? No, probablement, sí, no ho he fet mai esquiar, però sí que he fet agafar un cartró i baixar per un barranc amb neu.
Veus?
No, però vull dir que probablement igual pues, m'agradaria esquiar, no sé, és una de les coses que no. El que passa que, bueno, ara sí que em fa una mica també una mica de mandra de fer-ho, no? Tot i que no ho descarto, però, eh?
Mira, no, que no te'n faci, perquè la setmana passada vam anar a esquiar els de l'Aspit i vam anar a fer parapent, caiac, rafting...
Bueno, doncs m'hi hauré d'apuntar, a veure si algun dia em convideu, perquè llavors
sempre
vindria.
Sempre que vulguis, i ja estàs on som, no?
Sí, sí. Doncs
pues només te cal vindre allí.
De sí. Totes les coses que fas, quina és la que t'agrada més?
Bueno, jo, a mi m'agrada molt la música, i és una de les coses que porto a la sang, i des de molt petit. Potser perquè el meu oncle també era músic, el meu cosí també era músic i sempre m'han inculcat una miqueteta la qüestió aquesta musical. Vaig també formar un grup de folk a Balaguer que es deia Bàleg, després un altre grup de folk a Camarasa que es deia Camara, ara estic en un grup també de folk que es diu Casa en Ronda, hem enregistrat temes, vull dir, la música és una cosa que m'encanta, vull dir que no puc passar un dia sense escoltar música, no puc treballar sense tindre els cascos o al costat un aparell que em reprodueixi música mentre treballo.
En el temps, que s'ha estat malalt fa molt temps, quina diferència has trobat en les barreres arquitectòniques? Que han millorat?
Sí, bueno, jo estic parlant de barreres arquitectòniques a nivell de Balaguer. A nivell de Balaguer jo em sembla que ho tenim molt... Ho tenim molt arreglat. Bueno, molt arreglat, a veure, lògicament no tot està bé, però si veniu a Balaguer alguna vegada, doncs amb qüestió de cadira de rodes i amb qüestió de barreres arquitectòniques, també ho tenim molt bé.
Tens algun model a seguir?
Realment l'únic model a seguir és el meu. Sí, no oblidaré, jo conec molta gent que tenen dificultats i que s'han anat superant, i hi ha d'altres que no han anat vencent. Jo realment, si voleu que us digui la veritat, probablement no m'he vist mai caminar. Bueno, m'he vist caminar, sí, però allò per ficar-me en un mirall per a veure com camino, no. Realment l'única vegada que em veig caminar és quan estan filmant, que després et surten per la tele i veus caminar. Jo em veig com una persona, als meus ulls, com una persona normal. Tinc les meues, lògicament, tinc les meues dificultats a l'hora de moure'm. Sé que per reixecar-me d'una cadira a vegades has de fer un... com jo us dic... una mica d'arquitecte, no? Perquè has de mirar la situació on estàs, on te pots agafar, com te pots agafar, però no, realment no tinc ningú que de dir, mira, aquest ha arribat aquí, aquest ha arribat aquí. Jo sóc el Miquel sé on pot arribar en aquests moments, tinc les meves limitacions, sé quines són aquestes limitacions, i a partir d'aquí doncs, bueno, anem fent el dia a dia.
Quins són els teus projectes de futur, a part d'anar a esquiar?
Bueno, ui, de projectes de futur n'hi ha molts. Ara, bueno, ara estic amb el grup aquest que hem format fa un parell d'anys, que es diu Casa en Ronda, estem enregistrant un CD. Estic també, bueno, amb diferents associacions de la ciutat, fent diferents projectes. Ara acabarem també un projecte d'un gegant i una geganta que seran cuiners, en teoria aquest any, o si més no La cuina catalana estarà dins del, diguem-ne, és un dels objectius importants del, perquè esdevingui patrimoni immaterial de la humanitat, i llavors sabem que la comarca de la Noguera i sobretot la província de Lleida tenim molts restaurants i molt macos, i doncs, bueno, nosaltres voldríem aportar una associació que en la qual estic ficada, que es diu El Morter. Estem intentant fer un gegant i una geganta, un gegant que ja us l'avanço, probablement ni ho he dit a Balaguer, Ràdio Balaguer, tot i que Balaguer també faig un programa de ràdio que el fem una vegada al mes, que es diu Més enllà del nas, però bueno, ja us l'avanço, mira, tindreu aquesta prioritat en saber-ho. Però estem fent un gegant i una geganta, un que serà un cuiner i una cuinera, el cuiner que serà un, diguem-ne, un cuiner modern, que representarà la cuina moderna, i després hi haurà una cuinera que serà una padrina que representarà la cuina tradicional.
Què en penses de la llei de dependència? Dis-ho tu, que ho dius més tranquil, perquè jo m'espero.
Bueno, a veure, jo penso que hi ha una cosa molt important. No es pot jugar amb aquesta gent. El que tinc molt clar és que el que no poden fer és jugar amb la gent que necessitem certa ajuda. No pot ser que ens ho retallin, o si més no, que arribi tard. Són unes coses que realment ho necessitem. Jo veig inhumant.
Vale. Doncs mira, fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver vingut, Miquel. Molt agraïts.
Jo estic molt content de que m'hagueu convidat.
Bé, gràcies per aportar el teu gra de sorra i generositat al compartir amb nosaltres les teves experiències de la discapacitat.
Molt bé, doncs moltes gràcies, molt contents, i espero que, bueno, que continueu fent aquest programa, i sobretot gràcies a la COPE, que us està aquí ajudant una miqueteta a que realitzi cada mes aquest taller, que crec que és molt important.
I pels nostres radioients us volem recordar que a la nostra pàgina del Facebook Centre d'Atenció Diurna Candi Villafañe estan penjats tots els programes, i si no, l'últim divendres de cada mes el podeu escoltar a la mateixa hora a la cadena COPE de Lleida. Fins aquí la nostra intervenció de la secció del programa del matí. Moltes gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres, i fins al mes que ve. Un salut especial al Miquel i a la seva senyora i a la nostra ajudant, l'Anna.
Adéu-siau. Fins a la pròxima.
Molt bé, gràcies.
Directes cap a la una, ara sí que arriba el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Anem a buscar aquesta proposta dels nostres pobles.
Pues mira, l'altre dia em preguntava sobre les poblacions i et deia que viu una població amics.
Sí.
Avui hi anem. Anem a Xirallo. Venint des de la Pobla de Segur, en direcció al Pont de Suert, en haver passat Sarroca de Bellera, se'ns presentarà als ulls la carcassa abandonada del que va ser la fàbrica de ciment de Xirallo. Una fàbrica que, al seu dia, va començar foragitant els habitants d'aquelles 8 cases que configuraven el petit i tranquil poble, i que després va portar una allau de gent vinguda de llocs llunyans i molt diferents dels nadius que hi vivien, que van fer canviar tota la realitat d'aquest entorn. Una vintena d'anys després, a la dècada dels anys 1973, la cosa canviava radicalment i la fàbrica tancava portes, deixant aquell lloc solitari i malmès pel nivell, a nivell de natura, per tot el que s'hi havia amuntegat de pols de ciment. A més, aquest esquelet fastigós, denominat per algú el fantasma dels Pirineus, continua allí aixecat. Talment abandonar la fàbrica de ciment, també va succeir el mateix amb el poble que es formà al seu voltant. Cal dir que el cens de 1970 van donar encara 388 persones vivint aquí. El lloc que ocupava l'antiga capella de Sant Joan de l'Ener s'hi va bastir una moderna església dedicada a la Mare de Déu del Carme, per la nova població, la qual, dins les línies de l'arquitectura moderna, doncs van reedificar-la, van construir-la, i avui és el lloc de veneració. També hem de parlar de la capella de l'Ascensió, que és enlairada en una roca. I les casetes blanques van ser venudes als treballadors que les van voler comprar, i que fa, doncs, que als estius encara s'hi obrin portes i corri algú per aquests carrers. És una carretera que va a les esglésies, més que carrer, no? Però és un poble esquelètic, abandonat, com aquell que diu, i que encara que alguna temporada s'hi obri les cases, pues, ha canviat. I és que la fàbrica de ciment va fer marxar els nadius, després va quedar pues, la contaminació allí present, i ara resulta que això no és ni carn ni peix. I per acabar la dita d'avui ens diu: febrer el curt, més brau que un turc.
Gràcies, Joan.
Adéu.
30 segons i arribem a la una. Com sempre, buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després tenim les propostes d'Oci, a la Nacional 240, l'actualització i les estrenes de la cartellera de cinema amb la Laura González i el divendres de cine. Hi ha 2:15, l'Espai Groc, que ja ens durat directes cap a les dues. Vinga, busquem aquesta darrera hora.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Libertad sin fianza para José Luis Trapero. La jueza rechaza la petición de la fiscalía que solicitaba para el ex jefe de los Mossos 50.000 euros para evitar la cárcel. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Carmen Lamela deniega la petición de la Fiscalía porque Trapero cumple escrupulosamente las medidas cautelares que le impuso en su segunda declaración en octubre. Conoce la nueva imputación desde el pasado lunes y se ha presentado, incluso con la posibilidad de que los hechos puedan calificarse como delito de organización criminal. Explica Lamela además que Trapero ya no tiene una posición de mando en los Mossos de Escuadra y la investigación se encuentra muy avanzada. Sin embargo, la Fiscalía considera que hoy se han conocido detalles importantes que Trapero había ocultado, entre otros reuniones con Puigdemont, con el exconsejero de Interior, Ford y otros mandos policiales sobre el referéndum ilegal.
Por cierto, que acabamos de conocer que el apoyo a la independencia cae 8 puntos en Cataluña respecto a octubre, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el CIS catalán. Hoy por hoy, el 54% de los catalanes quieren seguir formando parte de España. Y a esta hora, los vecinos de Bilbao se concentran para rechazar la violencia en el fútbol, que anoche se cobró la vida de Inocencio Alonso. El Ertzaina sufrió una parada cardiorrespiratoria durante la auténtica batalla campal que protagonizaron los ultras del Esparta y del Atlético. Leti, José Luis Martín.
Sí, cientos de personas se encuentran ahora mismo reunidas aquí en la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao, que han venido convocadas por las instituciones para condenar esos terribles sucesos ayer en las escaleras, la Corporación Municipal en pleno, así como miembros del Gobierno Vasco, de la Delegación del Gobierno y también incluso representantes del Athletic de Bilbao. A la vez que aquí en Bilbao también se está celebrando otra concentración de protesta en el Ayuntamiento de Ermua, a localidad de la que era natural el Ertzaina fallecido ayer.
Y hay más noticias en este viernes 23 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La policía ha vuelto a detener a Rafael García Fernández, alias El Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo en 2003. Entonces este delincuente tenía 14 años y participó en la violación y asesinato de la joven discapacitada. Desde entonces, la actividad del Rafita no ha cesado. Ahora ha sido detenido en una macrooperación contra el robo de vehículos en los que hay 30 arrestados. En Barcelona, los Mossos de Escuadra investigan el robo en la tienda erótica Love Stop. Se llevaron masajeadores de alta gama bañados en oro de 24 quilates. Están valorados en más de 20.000 euros. Desde la marca de estos productos eróticos advierten a los cacos: es muy complicado fundir las piezas o hacerlas funcionar sin sus correspondientes cargadores. Y hoy se ha conocido el ganador del premio Primavera de novela. Se trata del escritor Javier Moro y la obra ganadora se llama Mi pecado. Relata la historia de la actriz Conchita Montenegro y su trayectoria desde el Hollywood de los años 30 a la España del franquismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Fernando Torres estudia una oferta del fútbol chino. José Luis Corrochano.
Es noticia contada ayer por Antonio Ruiz. El Atlético de Madrid le habría trasladado a Fernando Torres dos ofertas, dos intereses del fútbol chino. Una de ellas, una de esas ofertas, del Dalian Jifan, el mismo equipo que pretende a Yanis Carrasco y en el que aparece como grupo inversor Wanda, que hasta hace poco era accionista del Atlético de Madrid. La oferta sería para marcharse estos días. El mercado de traspasos chino se cierra el día 28 de este mes. Fernando Torres fue titular ayer en el Atlético Copenhague y Simeone contestó así a la pregunta de Gemma Santos sobre si quería añadir algo más a su tajante no a la continuidad del futbolista.
Está claro de que lo que se busca, a partir de mis palabras, siempre polemizar más. Y no nos interesa a ninguno polemizar. Nos interesa que el equipo gane, que el club siga creciendo. Tanto Fernando desde su lugar y yo desde el mío, queremos muchísimo al club y obviamente queremos siempre lo mejor para el club. Y no hay más que eso.
A esta hora comienza el sorteo de octavos de final de la Europa League con dos equipos españoles, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. En el bombo, como posibles rivales, hay tres equipos rusos: CSKA de Moscú, Lokomotiv de Moscú y Zenit de San Petersburgo.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs Alba, que ja estem ben informats ja des dels serveis informatius de la cadena COPE. Tornem a... Mira, com que és divendres, tornem a la Nacional 240. Mònica Carrasco, des de COPE Tarragona. Què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Molt bé, i tu?
Com va el fred?
Em fa, enteniu? He de dir, enteniu. Sí, home, clar, sí, aquí no se'n lliure ningú, em sembla, no? Està tota Espanya...
Fa dos dies que fa fresca al matí,
sí,
eh?
Sí, està la cosa fresqueta fins i tot arran de mar. I ja no et vull ni explicar com estan a Vilanova de Prades, per exemple,
sí.
O a la Terra Alta, eh? Que allò...
Allí sí,
car de fred, que diuen.
També. No, i aquí la gent que ens escolta ja de la meitat de la província de Lleida cap al nord, ja sense comentaris també. Estem tenint ara una conversa d'ascensor, que dic jo.
Del temps.
Sí, parlem del temps. Es parla molt del temps a l'ascensor,
eh? Últimament se'n parla molt a l'ascensor
sí.
I fora, eh? Perquè, sí, a mi el que em sorprèn és que la gent es sorprengui de que faci fred.
Sí.
Som a l'hivern, senyores
això.
I senyors. L'altre dia veia un informatiu que deien ha nevat a la Vall d'Aran, dic, home...
Sí.
A veure, lo raro seria és que ara estéssim, no? Estéssim florint els, les valls.
És que la veritat, és veritat això, eh? I quan arribarem al mes de juny, que farà la primera onada de calor, ens tornarem a sorprendre de que fa calor, i cada any ens tornem a sorprendre del mateix.
Sí, senyor.
No passen ni sis mesos.
Si vols, tinc una proposta per avui.
Vinga, va, proposta.
A dos quarts de vuit del vespre, a Riudoms, fan una conferència sobre el canvi climàtic.
Ah.
Ho fa l'organista de la secció de muntanya del CERAP i serà el professor de la Rovira i Virgili i membre fundador del Centre de Canvi Climàtic de la Rovira i Virgili, el Javier Sigró, qui farà aquesta conferència. Això és a dos quarts de vuit a Riudoms. Aquesta, mira, no estava prevista, però te l'explico, com que et venia a Tom. Tinc un parell de propostes
molt
ràpides. Mira, una és per demà dissabte, al matí, a partir de les 11 del matí, a la cooperativa agrícola de Cambrils, un tas d'olis.
Ah.
Què et sembla?
M'agrada.
Perquè, sí, doncs, diferents olis, s'ha de fer inscripció prèvia, per tant, poseu-vos en contacte amb la cooperativa agrícola de Cambrils, però bé, és una oportunitat interessant també,
no,
que els olis de Cambrils tenen renom, eh?
Cada oli té el seu gust,
Són diferents, depenent de la zona, Ja sé que a Lleida en tenim de boníssims, però aquí a la zona de Tarragona també podem anar a provar les diferències, Això per una banda, i després, diumenge al vespre, mira, els oients de Tarragona ho saben perquè n'hem parlat al programa, Stromboli Jazz Band, que si no els heu vist mai en directe, no us ho podeu perdre, serà a Reus, al Teatre Bartrina. Els concerts de l'Stromboli són felicitat assegurada i diversió assegurada, perquè ens fan aixecar, ens fan ballar, ens fan cantar, i jo crec que això, per un diumenge, ens va molt bé, perquè així començarem la setmana amb energia.
I tant que sí.
Per tant, Stromboli Jazz Band al Bartrina diumenge al vespre.
Molt bé. Doncs agafa't, agafa't.
Vinga.
Que jo et feia unes propostes. Mira, ja que m'has parlat de tas d'olis, jo tinc avui la gran proposta, però la deixaré pel final.
Anda.
Però abans te'n dic dues. Jo et proposo una visita a la vinya dels artistes, que serà demà dissabte a les dues, a la Pobla de Cèrvoles, que està aquí a mig camí, a la Nacional 240,
sí.
A prop. Es visita la vinya dels artistes i cloenda de l'exposició Àlbums il·lustrats i llibres d'autor al celler Mas Blanc i Jové, a més amb tas de productes de la terra i poesia vinícola.
Guaita molt tu. Bé, m'agrada molt.
Tot això
molt.
Estarà a càrrec de la companyia Casigalls, que és està dins del projecte de biblioteques amb denominació d'origen. És demà a les dues. De fet, l'horari és de 12 fins a les 3. A les dues hi ha
l'actuació, però és tota la visita, el tast de productes i, a més, aquesta exposició d'àlbums il·lustrats i llibres d'autor.
Molt bona idea.
Això demà, ja que em parlaves tu d'oli, doncs jo t'he parlat de vins. Però, a més, et diré que seguim amb carnavals.
No em diguis.
Sí.
A veure, això està durant ja més. O sigui, per favor, que se'ns juntarà amb Sant Joan.
Entre d'altres, avui... Carnaval a Juneda. Avui, ara. Ara comencen a les 3 de la tarda.
Sí,
o sigui, I fan aquesta tarda la cercavila i tot plegat. I demà, dissabte, a Soses. Per exemple, dos que tinc aquí a mà. Vull dir que si encara vols aprofitar la disfressa...
Doncs home, ja. Jo ja la tenia prou amortitzada, ja. Però bueno, si sorgeix... Jo ja la porto sempre a sobre, perquè no saps mai.
I després, ara sí, el plat fort, aquest sí que jo crec que és a nivell de tot Catalunya, de fet, a nivell de tot l'estat espanyol.
I tant.
L'Animac, que el tenim ja en marxa a Lleida, és aquest gran certamen de aquesta gran mostra internacional de cinema d'animació de Catalunya. L'Animac es va inaugurar ahir dijous, avui segueixen en programa i sobretot tot el cap de setmana. Fins a 312 activitats es duran a terme aquests 4 dies, que les activitats poden ser curtmetratges, micrometratges, que no sé si es diu així, migmetratges, llargmetratges, activitats paral·leles, tallers de formació, tallers dedicats a professionals, doncs tot això en 4 dies, 312 activitats. En lloc de dir-vos ara on podeu anar,
no, clar,
ho dono a la web.
Hem d'anar amb agenda, clar, sí.
www.animac.cat. animac.cat, és fàcil, aneu directes al programa i allí ho teniu o per sales o per dies i hores. Per tant, podeu buscar, escolta, matant-se a Lleida dissabte, demà a la tarda, després del Carnaval de Soses, doncs a la nit vull anar a l'Animac, no? Doncs hi podeu anar. O diumenge, hi ha matinals, hi ha primeres hores de la tarda, hi ha vespres. Per tant, val la pena, la
val
veritat,
la pena.
Sí, que hi ha joies com, per exemple, només te'n recomano una perquè té renom, no per res més, de Brett Winner, que està nominada als Oscar, ara ens en parlarà la Laura, però estarà a la sala 1 de la Llotja el dissabte a 8:45 del vespre, en versió original. És un llargmetratge que, com dic, està nominat als Oscar, i que s'estrenarà a Espanya aquí, dins
aquí,
de l'Animac.
És una molt bona oportunitat de veure cinema d'animació, a més, de tot tipus, per grans, per petits, per tot,
Animac.cat, allà ho deixo,
Escolta, doncs agafem una mica d'aire, perquè vam tenir una enviada especial a la inauguració de l'Animac, no?
Sí.
Doncs que ens ho expliqui,
ara ens ho expliqui.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Después de emitir La Tarde desde Irak...
Soy Ángel Expósito, desde Mosul.
Después de comprobar la realidad de los refugiados en Italia y el Líbano...
¿Cómo son esos niños de 3 y 5 añitos que han nacido en la guerra?
Son muy agradecidos, muy cariñosos.
Este viernes, Ángel Expósito viaja a Guatemala y se adentra en la amenaza criminal de las maras, en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.
Los tentáculos de las extorsiones perpetradas por las maras en Guatemala...
Este viernes de 3 a 7, la tarde de COPE pone voz a los jóvenes que han conseguido salir de unas bandas que extorsionan todo tipo de actividad en el país.
Estuvieron a punto de asesinarme en 2 o 3 ocasiones.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito.
I arriba el moment de parlar de, en el que parlem de cinema, el divendres de cine, amb qui, Mònica?
Home, amb qui ha de ser? Amb la Laura González. Laura, bon dia.
M'he de buscar aquí un arxiu de so.
Sí, uns aplaudiments, no? En llaunadets o algo. Clar, això ho hem de preparar per la setmana vinent, Ricard. Laura, has pogut descansar? Es va allargar molt la inauguració de l'Animac?
Sí, no, no es va allargar gaire.
No? Va ser una cosa així, diguéssim, institucional.
Me va donar temps d'anar a sopar una hora correcta i...
Ah, molt bé,
Bien.
Bueno, estava programada a partir de les 8 del vespre. No sé si els parlaments es van allargar massa.
No.
Bueno, millor.
No excessivament.
Com va anar?
Bé, jo m'ho vaig passar bé, degut als problemes tècnics. També va haver problemes tècnics.
Què va passar?
Això va ser un problema. Pues bueno, a l'hora que havia de començar, van passar 20 minuts, allí no passa res, ningú donava explicacions de res, la gent se va començar a aplaudir, i llavors va sortir a fer els parlaments i van dir que no se'ls encenia la pantalla.
Oh!
I que, per tant, feien llavors els parlaments.
La veritat és que ha de fer ràbia, perquè segur que això ho havien provat tota la tarda.
Mil vegades, sí.
I sempre havia funcionat. Ja sabeu que la informàtica sempre té aquesta història.
Llavors van donar també el Premi d'Honor, però va pujar el senyor, va fer el discurs i posteriorment li van donar el premi, que va ser una mica raro, no? L'ordre, que se l'havien com a descuidat i tal, però bueno.
Bueno, això passa a les millors famílies, eh? Us vull recordar que l'any passat als Òscars es van equivocar al donar el nom de la... O l'any passat o l'altre, no? El nom de la pel·lícula guanyadora.
Sí.
Aquest era el tercer problema tècnic. Comencen a tocar els de l'Orquestra Simfònica Júlia Carbonell, que per cert ho van fer superbé, la veritat.
És que a més recordem que l'acte inaugural havia la projecció de les 4 estacions de Vivaldi animades,
sí,
que comptaven amb la música en directe de l'orquestra Júlia Carbonell, que s'havien d'anar sincronitzant amb el que anava sortint per la pantalla. Per tant,
era important,
que tot funcionés perfecte i sincronitzadament, i no va ser així al principi.
No, clar, van començar a tocar, pam, la pantalla es va morir un altre cop.
Oi, oi.
Xan, xan. I clar, pues, van parar la música, i ja quan van començar, s'encallava una mica al principi, però després ja bé. I la veritat que el muntatge me va agradar molt, perquè, per exemple, la primavera i l'hivern, que són així les més conegudes, no? Les del Vivaldi, de les 4 estacions, pues les animacions eren una mica més diàfanes, no? Com líquids i coses una mica orgàniques i tal, i després la tardor i l'estiu, que són... L'estiu és coneguda, no? Però vull dir... van ser animacions una mica més amb dibujitos, explicant història i tal. Però estava bé, molt bé, la veritat.
I aniràs, no?, avui, demà i passat, a l'animat, sí. T'escaparàs, ni que
sigui
un moment.
Sí, després us comento, abans de marxar, us dic les pel·lícules així que us recomano.
Bueno, us he de dir una cosa.
Atenció, alto, parin màquines.
Ui.
Que he vist Coco.
Ah, i què tal?
Em va encantar.
I jo encara me falta vaig estar a punt d'anar-hi diumenge.
De totes maneres, l'he de tornar a veure, perquè al final se t'escapen alguna... Segur que la segona vegada vas agafant més cosetes, més detalls.
Segur, però és meravellosa.
Està molt currada, aquesta pel·lícula.
És fantàstica.
A més, el tema... és un d'aquells temes tabús, de la mort i tot plegat, però està tocat d'una manera...
Molt Pixar.
Bueno, d'una manera positiva,
sí,
no?
Sí, positiva, però para, la llàgrima se t'escapa segur,
eh? Sí, jo vaig plorar, i mira que em costa,
Bueno, i el rerefons de la música, que l'Animac, sí, també aquesta edició, té com a protagonista la música.
Sí. Avui vaig al cine, també.
El concepte.
Què vas a veure?
Avui em porten a veure les 50 sombres.
Uf!
Però a tu t'agraden, vull dir, no et queixis.
No, a veure...
El pitjor és que te portin a veure això i no t'agraden.
No, ni m'agrada ni em desagrada. La veritat és que la U, bueno, no em va desagradar, realment, però la 2 sí que recordo que la vaig anar a veure i, clar, te ho deixa tot tan obert que has d'anar a veure la tercera per nassos, per dir, bueno, escolta, és que he vingut a veure la 2 i només han obert històries, però no n'han tancat ni una.
A veure si serà un producte de màrqueting, Ricard.
Home, sí, però sisplau, que la 3 acabi, perquè, clar, si em tornen a deixar obert, allò sé que ja hauré fet el cupo, ja hauré fet el trio.
No, escolta, però que has anat molt al cine últimament, no?
Sí,
molt bé, on vas? Estem parlant de passat i futur, que hi vas avui.
Sí.
Molt bé.
En fi, estrenes d'avui, Laura.
Doncs estrenes d'avui, tindrem tot el diner del món. Ojalà tinguéssim tot el diner del món. Sí.
Què no? faries amb tot el diner del món?
Pues no ho sé, convidar-nos a fer el vermut, el diumenge, jo què sé.
T'estires poc, eh?
M'estiro poc.
Però menys... seria un vermut a base de caviar iraní, no?
Claro, algo així, molt glamour. Vale. És un drama ambientat en els anys 70 i basat en fets reals. És un thriller dirigit per Ridley Scott i inspirat en el llibre del John Pearson, Painfully Rich, The Treasures, Fortunes and Misfortunes of the Heroes of Jean-Paul Getty. M'ha costat,
senyor. Tot això és el... Què és això? El títol del llibre?
T'ho tradueixo. Dolorosamente rico, las aventuras y desventuras de los herederos de Jean-Paul Getty. Ah. Vale? Ara us explico. El film compta també amb la nominació als Oscars, la de Christopher Plummer, que és el pare de Sonrisas y Lágrimas. Si me fiques la música, així m'inspiro.
Ramon?
No, això és Sonrisas y Lágrimas.
Sí, ja, però és, és que no l'he vist, però és un drama, no?
Oh, Ricard, com me dius això?
Sonrisas y Lágrimas, si no l'he vist, això.
Ja te la portaré, no pateixis.
Vinga, deures.
Bueno, doncs la història va sobre el segrest a Itàlia l'any 73 del net d'un magnat del petroli, el Jean-Paul Getty, que és el que interpreta Christopher Plummer. La pel·lícula es centra en el personatge de la mare, que... Bueno, de la mare d'aquest jove i els seus esforços per a que l'avi del noi pagui el rescat, ja que es deia en l'època que aquest senyor tenia tot el dinero del mundo, i això ve la pel·lícula.
Vale.
Després tindrem també Lady Bird, amb 5 nominacions als Oscars, a millor pel·lícula, millor directora, millor guió, millor actriu principal i millor actriu secundària. Aquesta pel·lícula independent...
És tot de dones, no?
Sí, sí. La pel·lícula...
És la pel·lícula, la directora...
Sí.
Bueno, el guionista no sé si és una dona, però és l'actriu la principal directora. I la secundària.
El guió és de la mateixa directora, la Greta Gerwig.
Per tant, és l'escriptora del guió.
Sí, correcte.
Bueno, està bé, està bé.
Doncs bé, aquesta pel·lícula, com bé deia, és una pel·lícula independent americana. Ens explica com una jove estudiant que es fa dir Lady Bird es trasllada al nord de Califòrnia per passar allí el seu últim any d'institut. Lo normal, vamos. Me quedo un any d'institut, me'n vaig a Califòrnia. La jove, interpretada per la Saoirse Ronan, que és una actriu que m'encanta, tot el que ha fet m'agrada, no ho sé.
Jo no sé ni qui és.
Jo tampoc la conec, aquesta noia.
Aquella de Lovely Bones, la Usone, d'una nena que és assassinada.
A mi no
em
miris perquè ja saps que no...
Després la de Atonement. Atonement en anglès.
Com s'escriu? Saoirse Ronan.
Sí. Si ho tens escrit...
No estem al dia, Ricard,
No, ja, però ara volia quedar bé, Laura.
Doncs bé, aquesta noia té inclinacions artístiques i somia doncs, en viure a la costa est dels Estats Units per trobar el seu propi camí i definir-se com a persona fora de l'ombra protectora que projecta sobre ella la seva mare. O sigui que és una mica la relació mares-filles.
Ha fet Hannah,
sí,
la Huésped, Brooklyn...
Sí, ha fet un munt de pel·lícules.
Bueno...
Doncs, noi, ens hem de posar al dia perquè jo no n'he vist cap d'aquesta noia.
Lady Bird, aquesta, El Gran Hotel Budapest, Mi Vida Ahora...
Ah, però El Gran Hotel Budapest sí que l'he vist.
Veus?
Sí, és la jove que fa pastissos.
Mira. Vale.
Que té una cara així molt especial, aquesta actriu.
Sí, és veritat. Gran Hotel Budapest, grandíssima pel·lícula, per altra banda.
El novio de mi madre, El último gran mago, Justin... Ah, bueno, Justin y el caballero valiente, però aquí posa veu.
Sí.
I res,
no,
ja està.
Quedeu-vos amb aquest nom, eh?
Saoirse Ronan.
Ronan.
Sí. Tindrem també Jo, Tonya. No sé si n'heu sentit a parlar d'aquesta pel·lícula, i ja que estem en el marc dels Jocs Olímpics d'hivern, doncs va molt bé que veguem aquesta pel·lícula, protagonitzada per la Margot Robbie i dirigida pel Craig Gillespie, que és el que va fer Lars, una xica de verdad. No sé si us sona la pel·lícula.
En parlen molt bé, eh, de Jo, Tonya.
Sí. Sí, i si mires el tràiler, bueno, ara t'explico una mica de què va. Està basada en una història real i centrada en el personatge de la Tonya Harding, que era una patinadora artística sobre gel, que va ser la primera estadounidenca en aconseguir un salt triple Axel, que són aquestes piruetes, no?, en una competició. Doncs, a banda d'això, doncs, era una dona que pel seu aspecte o pel seu caràcter doncs, no creava massa simpaties, ni en el públic, ni en els jurats, ni res. Llavors, la pel·lícula aborda tant la relació amb la seva mare, que té la patinadora esta, que també és la seva entrenadora, la seva mare, amb els homes que la rodejaven, que tots n'aprofitaven d'ella, amb el patinatge i també amb el sonat cas de l'agressió a la seva principal rival, la Nancy Kerrigan. Això va passar el 94. I, bueno, el film treu molt partit sobre totes aquestes modes bizarres que hi havia a l'època dels 90, des del xandall llampant fins als cabells crespats amb serrell. Tot això acompanyat amb un ritme trepidant de pel·lícula i unes interpretacions tan exagerades que són magnífiques. It was a teenage wedding
and the old folks wished him well. Ara vaig explicar una interioritat.
Explica.
La Laura em passa el guió de les estrenes, però ara darrerament, després de... Em posa, aquí has de posar la cançó 2, aquí la 3. A sota m'explica el per què la posa.
Ah, fantàstic.
O sigui, això no ho hem de dir, però em diu... En aquesta diu... posa aquesta perquè li dono ritme, perquè ara venen dos drames europeus forts amb les dones com a protagonistes.
Ricard, això tampoc ho havies de dir.
Ja ho sé. Però m'ha fet gràcia perquè la gent vegi que s'ho curre molt, la Laura.
És el que t'anava a dir. Està molt bé perquè la gent aquí ens escolta i no, potser no es pense la feina que hi ha darrere que sí, per que preparar sí. Les estrenes per part de la Laura.
Que la Laura s'ho està currant molt, per això ho dic. Per això, o sigui, ara ja em posa la música
motiu,
i el per què.
Un altre motiu és perquè Pulp Fiction també és de l'any 94, que no sé quan van passar aquests fets, i aquesta banda sonora, pues, suposo que la recordareu, una cançó de Chuck Berry, però...
Aquesta és la, a veure, home, és la recordem pels dos dits oberts passant per davant dels ulls, no?
I la gent la sent i li entra alegria.
Emma Thurman, això. Sí. Que després va fer el Kill Matar a Bill, aquell.
Kill Bill.
No l'he vist, encara.
Bueno, Ricard, hem de tancar un cap de setmana llarg i posar-te totes les pel·lícules.
Però és que m'han dit que hi ha molta sang allí, i jo això...
Ai, va, anem a les estrenes, que si no...
Bueno... Com bé deia el Ricard, són dos drames europeus amb les dones com a protagonistes. Tindrem En la sombra, una pel·lícula alemana, amb la Diane Kruger com a protagonista, explica la història d'una dona, el fill i el marit de la qual moren en un atemptat de caire racista. El seu personatge, que és la Katia, que és una dona blanca alemanya, està casada amb un noi turc, assisteix als judicis que se li fan als sospitosos, que són dos joves membres d'un grup neonazi. En sentir les seves declaracions, doncs la Katia decidirà prendre's la justícia per la seva mà i va a la recerca de venjança. La pel·lícula va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula estrangera, tot i que no està nominada als Oscars. Mm-hmm. Tindrem també La enfermedad del domingo. Aquesta és una pel·lícula espanyola, és un drama protagonitzat per la Bárbara Leni i la Susi Sánchez, que me consta que ambdues estan sensacionals amb els seus papers, no? Explica la història, una història familiar que té com a eix central els personatges d'una mare i una filla a la qual va abandonar quan només tenia 8 anys la nena. Llavors, 35 anys després, aquesta filla torna amb una estranya petició, que la seva mare passi 10 dies amb ella. La mare, doncs, té sospites, saps? Penseu, ui, que raro. Però també senten el deure i en la responsabilitat de respondre a la petició de la seva filla abandonada. Una filla que té un propòsit amagat i haurà d'enfrontar-se a la decisió més important de la seva vida. Ja veieu, relacions familiars tenses allà.
Complicades. Mm-hmm.
Per cert, hi ha una altra pel·li que també vaig veure aquesta setmana passada.
A veure, sorprèn-nos.
Toc, toc.
I què tal?
Em va encantar. Bueno, perquè sí? A mi aquesta és així, és espanyola, però...
Sí, no, era una obra de teatre i després han fet la pel·lícula.
Em va agradar. A veure, ho dius tu, Laura?
Sí, ja ho dic jo. Pues clar, ahir vaig anar a l'Animac, vaig veure les animacions aquelles amb la música i vaig recordar la meva primera vegada al cine. No és que me'n recordés de quan estava al cine veient-la, no? Però la meva primera pel·lícula al cine
Atenció,
va ser...
Atenció, la primera de la Laura.
Xarrar, aquí falta redoble, eh? Fantasia de Disney, que és una pel·lícula... que utilitza la música com a excusa per unes animacions, que és una mica el que està fent l'Animac aquest any. I
molt
això
bé.
És el Cascanueces de Tchaikovsky, que el van animar superbé a Disney. I us explico, l'última pel·lícula és una pel·lícula d'animació, també a Alemanya, va sobre la família Bunchman, que és algo així com l'home dels desitjos en alemany, doncs no és massa feliç amb la seva rutina. Llavors la mare intenta animar la resta de familiars i volen anar a un parc temàtic, però de canvi se troben a una bruixa que els converteix, a la mare en vampira, al pare en Frankenstein, a la filla en mòmia i al fill en home llop. No. Una mica típic i gastadet ja, una mica manit ja. Doncs convertits en els seus nous rols, pues intentaran trobar la felicitat per tornar a ser humans. I amb el poc temps que tinc us explico les estrenes del Animac.
Te deixo 10, 15 segons.
La setmana que ve hi ha moltes estrenes.
No me les expliques, digue'm què aniràs a veure, Laura.
Doncs mira, Breadwinners, que és una pel·lícula irlandesa sobre una nen afganistans.
No, que no me les expliquis, tu digue'm les que aniràs a veure.
Where It Floods, que és animació post-apocalíptica, no t'explico més. Lou Over the Wall, que és un manga per adolescents. Loving Vincent, que també la tindreu al Funàtic. I White Cube, que és uns curtmetratges per als amants de l'art, el so i l'experimentació formal. Tindreu escenaris a la Llotja i al CaixaForum.
Gràcies, ja Laura.
Vinga, bon cap de setmana.
Però com acabem, eh? Va, que arribem a dos quarts.
Ai, sí, 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 és que anem sempre amb el temps enganxat,
i tant.
Escolta, bon cap de setmana a tots i molt cinema, eh?
I tant que sí. Bon cap de setmana, una abraçada.
Fins dilluns.
Necessites fer un càtering?
Per a les teves celebracions,
per reunions de grups i empreses,
El Tiberi de la Roser.
Pensa,
cuina
i prepara per tu.
El Tiberi de la Roser.
Menjars casolans i especialitats que no trobaràs enlloc.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15
o al 973 28 95 20.
Obrim tots els dies.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
Que anem camí cap a les dues. Déu-n'hi-do quin matí que portem de propostes de cara al cap de setmana i les que ens quede, eh? Perquè comencem l'Espai Groc ben acompanyats, com sempre, amb la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Que vens ben acompanyada avui.
Sí.
Amb el director de la banda municipal, Amadeu Urré. Amadeu, què tal?
Hola, molt bon dia.
És potser de les poques vegades que ja no he hagut de preguntar el nom del convidat. Sí, perquè ara, com que...
Poc a poc.
L'Amadeu va venint dos vegades a l'any, més o menys. Clar, al cap de 7 anys, de veure'ns 14 vegades, jo crec que ara sí, ja em vaig aprenent els noms, el qual ja és una pena per part meva.
Fa vertigen, bueno. Fa vertigen quan dius 7 anys.
Sí, sí, però ho dic a l'atzar, però no ho sé. Eh? Amadeu, bon dia, què tal?
Hola, hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal, bon dia?
Hola, què tal, molt bon dia.
Ja deu fer això, no? Uns 7 anys?
Jo crec que sí.
Quants anys fa que ets directora de la Biblioteca Pública de Lleida?
Ostres, jo crec que em va fer... Ai, ara m'has fumut. 4 o 5 aquest Nadal. Ara no sé si són 4 o 5.
Doncs,
me vaig incorporar més tard, sí.
Sí, però la tertúlia deu fer uns 6 anys, que la fem. Potser aquesta és la 7a temporada. Sí. Eh? Déu-n'hi-do. Marta Salla, des del Teatre de l'Escorxador i Teatre de la Llotja. Què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Escolta, sé que teniu una mica despoblada la programació d'aquest cap de setmana. Per no interferir a la macroprogramació de l'Animac, dic macro, sí. Perquè, escolta, faran entre activitats paral·leles, llargs metratges, curts metratges i mig metratges, que és una categoria que no sabia que existia. Quan dura un mig metratge? 45
minuts? Si hi hagués el Jordi Larios, que el vam tenir aquí la setmana passada, t'ho diria el Didillo, jo no t'ho sé dir.
Però que deu ser un mig metratge, perquè és veritat que...
Pues una cosa...
Segurament la mitjana
entre 10 i 60 minuts.
Però és veritat, vull dir que hi ha curts, mig i llargs metratges, ja de tot, sí, sí. I activitats paral·leles, etc. 312,
entenem. I també hi deu haver micrometratges.
Sí, 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 n'hi ha aquests 10 minuts.
Perquè deia que durava un minut.
Sí, 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 sí. Doncs 312 activitats tenen programades des d'ahir, que va ser la inauguració, que ara en parlarem, perquè jo tinc, doncs, les meves enviades especials, jo no em vaig moure de casa, però hi havia d'anar, però no em vaig moure de casa. Però abans d'això, mira, que ens hem acostumat a posar musiqueta... L'altre dia reveiem a la Marta Salla amb el We Will Rock You de Queen... Era aquella, no? Sí, sí,
sí.
I avui?
I avui la Tresca i la Verdesca.
Ah, la Tresca i la Verdesca. No han guanyat un premi?
Han guanyat un premi en The Rock, el primer premi en The Rock al millor disc familiar.
Ah, caram.
I
però això és nou, no existia, no?
Sí, és la primera edició,
o sigui, d'aquest. Han inaugurat la...
sí.
El guardó.
Sí. I ara són finalistes al premi en millor disc a votació popular.
Si sabés on anar, però jo em quedo aquí amb tu per que em dones això pluc. Passaria damunt de la boira i del mar, però no sé...
Anava a preguntar qui canta.
La Txell ens ho dirà.
La Txell ens ho dirà.
I els noms... Jordi López, Txell.
Txell, què tal, bon dia?
No. Hola, bon dia. No, no és el Jordi, no. El que canta és el Claudi Llobet.
El Claudi, molt bé.
Molt bé. Escolta, qui és la... hem fet entre la Txell així, Marta, qui és la Txell?
Així, en medies res. Bon dia, Txell.
Hola, bon dia.
La Txell Botell és una part de Teatre al Detall, que és la companyia que està aquesta setmana fent funcions escolars al Teatre de l'Escorxador, de l'espectacle La nena dels pardals. I faran funció familiar, amb música en directe precisament de la Tresca i la Verdesca que escoltàvem ara, el dissabte dia 3. Ens avancem i ho anunciem ja per això, perquè les escoles estan anant avui divendres i el proper dilluns. Avui ja n'han fet dos. Com han anat avui les funcions, Txell?
Molt bé, molt bé. Realment és un espectacle que funciona superbé i els nens es queden molt embadalits amb la història i amb la música de la Tresca.
I aquí pot pensar, Txell, que clar, com que hi han anat els nens, després després no hi van la gent a l'espectacle. Jo, per experiència pròpia dels meus, et diré que quan van a veure un espectacle així en funció escolar i els hi agrada, et diuen que s'hi ha d'anar, després amb els pares.
Clar,
eh?
Clar, i això és fantàstic, no?, que ells et diguin, ei, vull que vegis aquest espectacle. Uh-huh. No? Ara ja no és només els adults que li diem als nens, has d'anar a veure això perquè està molt bé, sinó que ells t'ho puguin dir a tu, no? Ostres, m'ha agradat molt, vull que hi anem junts i fem aquesta experiència plegat. I em sembla que és fantàstic. I a més, com que el cap de setmana vinent, el dia 3, ho farem amb la Tresca en directe, doncs és una experiència diferent també, i em sembla que l'espectacle té prou tica a nivell argumental i a nivell musical i tot plegat, com perquè, bueno, no passa res, es pot veure un parell de vegades sense cap problema.
I ens podries explicar una mica la història? No farem spoiler i no passa res si sabem de què va, perquè ara tenim com a molta por, però el camp de gaudir de l'espectacle, però sí que voldríem, perquè és una història realment molt bonica i molt emotiva, Txell, que ens expliquessis una mica de què va La nena dels pardals.
Sí, a mi em va captivar d'aquesta història quan vaig llegir el conte, perquè això vaig trobar un dia anant a la biblioteca amb les meves filles. De sobte em porten un conte, llegeixo i dic, ostres, quina història més potent i més trista, perquè el que captiva una mica és que això està basat en un fet històric real. I això va passar a la Xina l'any 1958, quan Mao Zedong, amb ànsies de que la Xina fos primera potència mundial, doncs va dir, bueno, nosaltres no tenim la tecnologia que té els Estats Units, però sí que tenim molta mà d'obra. Què vull aconseguir? Doncs tenir-ne molt més, que estiguin molt ben alimentats, perquè puguin fer... ho suplirem amb mà d'obra, no? El que no tenim tecnològicament ho suplirem amb mà d'obra. Llavors va decidir que hi havia uns enemics a la Xina, i aquests enemics eren els pardals. Per què? Doncs perquè els pardals es menjaven el gra, que aquest gra havia d'alimentar a més xinesos, que perquè poguessin treballar molt més. De manera que va fer sortir a tothom, va fer una llei d'aquestes que fan a vegades els dictadors, no? Que va fer sortir a tothom a matar pardals. I bé, la gent sortia amb cassoles, jo crec que devia ser la primera cassolada de la història, a matar els pardals, però amb tiratxines, amb tot, amb petards, amb el que fos. Els mataven de d'esgotament, perquè no els deixaven posar damunt dels arbres. I en 3 dies van acabar amb tota la població de pardals de la Xina rural.
En 3 dies, eh? Que
en 3 dies.
Perquè hi ha molt xino, clar.
Dia i nit. Clar, 2 bilions. Diuen que entre 2 i 3 bilions de pardals, eh? No milions, bilions. Què va passar? Doncs que tot el que havia pensat a Mao se li va girar en contra, quan resulta que, clar, va trencar la cadena ecològica, perquè els pardals no mengen només gra, els pardals mengen insectes, és la base de la seva alimentació. Llavors, què va passar? Que durant 3 anys van haver-hi plagues terribles que van fer que no hi haguessin collites. i això va provocar la mort d'entre 30 i 40 milions de xinesos de gana, que es diu molt ràpid, eh? I bé, llavors hi ha una autora americana que d'això ha fet un conte molt bonic, que és un conte d'esperança, que és el fet històric de, a partir del qual parteix la història, però després la Sarah Pennypacker doncs ha fet un conte molt bonic d'una història d'una nena, que què hauria passat si una nena li portés la contrària al dictador, fes el que li dicta el seu cor, el que pensa que està bé i no el que li diuen que ha de fer.
Déu-n'hi-do, eh? La base que té aquesta obra infantil, per entendre'ns.
Sí, sí. La setmana passada vam parlar de... Aprofito ara per dir allò que, aquella frase que dèiem a Itxell. La setmana passada vam parlar de la visita de la Bella Dama, Ricard, si recordes que la vam tenir amb els Farrés Brothers. Doncs el director de la visita de la Bella Dama és el mateix director de La Nena dels Pardals, que és en Jordi...
Però no és el director de La Nena dels Pardals, és l'autor de La Nena dels Pardals.
Ah, és l'autor fins i tot, molt bé.
Sí. És l'autor, sí.
Ai, tens raó, perquè el director és el Joan Maria Segura, és veritat.
Ah, exactament. El
que és director de Cabaret, perquè, molt bé.
Exacte, sí.
Sí, que és el director de Cabaret, que també la vam tenir al
gent. Sí.
Perdó. Sí. Doncs està molt bé perquè ahir... a propòsit d'una entrevista que li van fer el Jordi Paleta al diari La Mañana d'aquí de Lleida, ell citava una frase que et demanaria, Txell, que la reproduïssis tu aquí, perquè em sembla que és teua.
Sí, no, perquè quan estàvem a Barcelona al gener li vaig dir, mira, Jordi, ningú et podrà dir mai que no has tingut els dos espectacles més estranys al mateix temps a la cartellera, que és un espectacle polític per nens i un espectacle de titelles per adults, no? Sembla que s'hagin com intercanviat que ens haguessin intercanviat una mica els papers.
Molt bé. Doncs aquest matí ja heu tingut funcions escolars. Dilluns repetim. Si hi ha alguna família que ens escolta i els seus nens arriben a casa i li diuen escolta, que he anat a veure una obra de La Nena dels Pardals o alguna cosa així, que sapigueu que el dissabte, dia 3 de març, que sembla que parlem de març i això tenim temps. No, és el cap de setmana vinent. A l'Escorxador, dissabte, Marta, en quina hora?
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda tornaran a fer l'obra, però com ens ha avançat la Txell, amb la música en directe, que sempre és un afegit, evidentment. Sí. Doncs, escolta, Txell...
És molt bonic. Amb la música en directe, realment, l'espectacle és una delícia. Ja ho és, però vaig veure'ls amb ells com fan tota qualsevol so dels ocells, de qualsevol coseta, la fan ells amb milers d'instruments que tenen i coses que no són instruments, com les cassoles, no? Perquè fan cassolada realment amb paelles i cassoles. És molt i molt bonic. I a més, vull aprofitar per dir que La Nena dels Pardals no és només un espectacle per venir amb nens, és a dir, que si algú escolta és una història bonica i que si algú escolta però no té nens amb qui venir, és igual. Veuran un espectacle molt bonic amb unes il·lustracions precioses de la Noemí Villamusa, amb música en directe, i a més, una història molt, molt colpidora i molt emotiva.
Però sortirem bé o no?
Sí,
sense fer spoilers,
clar,
eh?
Perquè
jo sempre pregunto si acaba bé la cosa.
Clar, no, és una història d'esperança.
Ah, val.
Clar, és una història d'esperança. Bueno, no t'explico com acaba.
No, ja em va bé. Molt bé, Txell, La Nena dels Pardals, dissabte... Ho tornarem a recordar la setmana vinent, però dissabte, dia 3 de març, a les 6 de la tarda, al Teatre de l'Escorxador, música en directe, amb teatre al detall. Txell, escolta, que ha estat un plaer, gràcies per acompanyar-nos.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Txell.
Jo sempre pregunto si acaba bé o no acaba bé per preparar-me. No és que no m'agradin els drames, però mira, és per, ja vas preparat. De totes maneres, de vegades ja veus com anirà la cosa. Si sabés on anar, però jo... Aquesta és una de les que escoltarem en directe, La Nena dels Pardals, Marta?
Aquesta, sí. Aquesta i moltes més. Passaria damunt de la boira i del mar, però no sé
anar tan lluny, vull tenir-te a tocar. Al Teatre de l'Escorxador i al Teatre de la Llotja, aquest cap de setmana, com ja hem dit, esteu aturats pel que fa a la programació, evidentment, per no interferir a la de l'Animat, que és enorme, i a més el Teatre de la Llotja està permanentment ocupat aquests dies per tota la programació de l'Animat. Però sí que podem recordar, perquè això sí que va passant, o sigui que això ens és igual el cap de setmana, el tema dels abonaments.
Podem recordar, sí, la novetat d'aquest any i que encara són vigents, els abonaments o packs d'entrades que han fet. Recordeu que tenim... El d'espectacles familiars ja no val la pena perquè només en queda dos. però el que sí que encara val la pena és el pack A, que
com,
són els...
Com que només en queda dos?
De familiars. Ja no,
ja només no... us queden dos abonaments?
No. Dos espectacles
de
la temporada.
Un
és la nena dels pardals i l'altre és Plors de cocodril, que també en parlarem més endavant. Vull dir que ara ja val la pena, si no heu comprat l'abonament, comprar les entrades soles. Però el pack A, encara que de Bodas de Sangre, Frankenstein, Cyrano, Sugar Musical i In Memoriam, encara podeu triar. I recordem que us estalvieu 8 euros per entrada. Vull dir que està molt bé.
8 euros per entrada?
Sí. De 26 a 18.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I el pack que inclou les 4 o 3
a triar? N'has de triar 4 mínim. N'hi havia 6... 2, 4, 6, perdó, sí, i n'havies de triar mínim 4.
Molt
i
bé.
Si no, el que està triomfant és el pack D, que és el pack a la carta, que pots triar 6 espectacles de qualsevol dels altres packs i els compraràs al preu del pack que correspongui. Està molt bé, de veritat, jo ho recomano molt, perquè és una manera d'assegurar-te l'entrada, de comprar coses que potser no gosaries comprar-les soles i, ostres, pues mira, jo, Clàudia, potser no l'aniria a veure, però com que és a preu de pack i n'hi ha un que no sé quin triar, vaig a veure Clàudia i potser vens a veure Clàudia i et sorprens.
No, i segurament et sorprens molt. Perquè, mira, jo, això que fem, per exemple, ara l'Anna dels Pardals, jo si l'hagués llegit potser no hi hagués anat. Però ara que m'han explicat la base, m'han entrat ganes, de curiositat, d'anar a veure com li han donat la volta, perquè la història l'he trobat dura. Perquè, a més, ha dit que això és real.
És real, és un fet real, que és el pitjor del càster.
Sí, sí. Sí. Escolta, que fem una pausa i de seguida anem cap a la biblioteca i a l'auditori.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Crees que el invierno es gris? ¿Y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que seguim a l'Espai Groc, directes cap a les 2 de la tarda. La Marta, que se les sap totes, jo li vaig posant cançons i ella va cantant. Te les saps totes, Marta, que escoltes molta música.
Saber-me-les no. No.
No?
Vaig tenir un temps que escoltava molta música, ara gairebé no n'escolto gens.
Antònia Capdevila, cap a la Biblioteca Pública de Lleida, que ens ha de recordar activitats que tenen en marxa, però a més ens parlarà d'alguna novetat que la trobo fascinant, eh? Antònia, anem a recordar que teniu dues exposicions en marxa.
Tenim, continuem amb l'exposició de 16 personatges que meravellen, de Miguel de Cervantes.
Que aquesta us la recomano de veritat, eh?
Sí, bueno, lo que dèiem
sempre... La pots fer ràpida o la pots fer lenta, com vulguis, eh? Però
i
val la pena.
A cada un dels plafons, si t'hi entretens, els detalls no te'ls acabes,
sí.
I a més, bueno, jo crec que cada plafó aconsegueix a fer-te agafar ganes de llegir l'obra d'aquell personatge. I bueno, la tenim fins al 31 de març, però el que dèiem, el temps passa molt ràpid.
Sí, sí que passa, sí.
I us el recomanem. Després, a l'altre claustre, el claustre de l'infantil, tenim una exposició de molt petit format, però que ens han volgut, com a biblioteca, adherir-nos a l'any Palau Fabre, que de fet va començar a l'abril de l'any passat. Nosaltres hem arribat quasi al final. I tenim aquesta exposició que fa un recorregut a l'obra i a la vida del Palau Fabre, i a més nosaltres ja portem una mostra de fons de llibres sobre el Palau Fabre. Molta gent no l'ha llegit, i penso que és una bona oportunitat per fer-ho. Vam tenir una conferència la setmana passada de David Castillo, i el dia, si no m'equivoco, el 14 de març, tenim un espectacle de poesia i música, també sobre Fabra, de la seva poesia.
Molt bé. I la setmana vinent, dimarts, ara parlem de contes, de contacontes, dimarts a les 6 de la tarda, que serà ja 27 de febrer.
Exacte, tenim a la Meritxell Morera, que és una de les nostres contacontes residents, que quan parlen aquí de teatre, bueno, ens agrada molt contar amb ella, perquè la veritat és que als nans els agrada molt com explica els contes, i aquest any continuem amb el tema, que estem fent cada any, sabeu que agafem un tema, i aquest any tenim Jo sóc el protagonista. Les protagonistes de tots els contes que expliquem són nens i nenes. mes. I serà el dimarts a les 6 de la tarda al claustre infantil. No cal ni inscripció ni cal res.
Molt bé. Escolta, et volia preguntar, ara que m'ha vingut a la memòria, aquella motxilla que veu estrenar de la biblioteca és...
Té un èxit impressionant.
De préstec. Suposo que no arriben ni a escalfar-se a la biblioteca.
Estan en préstec, estan reservades, tant és així que en comprem 15 més.
Molt bé.
En tenim 15, vam fer aquella prova pilot i bé, ara de seguida que ens donin llum verd del pressupost en comprem 15 més.
És una motxilleta que és per començar a fer préstec ja a canalla molt petita, que inclou a dins... Home, bueno,
hi ha 7 documents, o sigui, hem fet una petita selecció.
Hi ha audiovisuals.
Sí, és una motxilla com de benvinguda. Només la deixem a carnets de nadons, o sigui, de nens i nenes de 0 a 3 anys, són els únics que poden agafar aquesta motxilla. I a dins hi ha una mostra del material que es pot trobar a la biblioteca. Doncs hi ha un llibre tàctil, hi ha un llibre de cartró, hi ha un llibre pels pares, hi ha una pel·lícula, hi ha un CD... i algun conte també perquè els pares expliquin als nens.
Molt bé, és que ho trobo genial. A més és l'edat de 0 a 3 anys, eh? Sí, és aquesta. Molt bé, doncs demaneu-la, reserveu-la amb temps, eh? I si encara no ha nascut el nen, ja la podeu reservar.
A veure, però han de fer el carnet primer.
Que n'hi ha, que ja ens ha passat l'autobús.
És veritat, necessitem el carnet.
Ah, necessitem el carnet.
Escolta, quan naix... No, hi ha gent que quan neix el nen, què fan primer? Fer-lo soci del Barça. Doncs aquí no, el carnet de la biblioteca.
Molt bé.
I després ja passa... Home, aviam, que les reserves van de més en més, eh?
Sí. La veritat és que la biblioteca és una de les seccions que estem mimant més des de fa molt temps, tant amb compra de fons com amb activitats, com bueno, amb tot l'espai, i precisament el que et volia explicar ara també és que aquest any, per primera vegada, comptem amb un alumne en pràctiques de l'aula de teatre.
Això, aquí venia. Les sinergies... Entre equipaments de la ciutat que cada vegada van funcionant més i m'encanta, eh?
Doncs a l'aula de teatre, saps que es tenen el cicle superior de teatre, els alumnes fan pràctiques i normalment fan pràctiques doncs, amb companyies de teatre, amb empreses, bueno, amb diferents llocs de la ciutat, i nosaltres vam fer una proposta que era tenir un alumne a la biblioteca que fes pràctiques de dinamització teatral a través de sempre amb el motiu de la lectura. Vam dir si algun alumne que li vingui de gust. Hem tingut la gran sort de que hi ha hagut una alumna, una noia que es diu Aitana, que li agraden molt els contes, li agraden molt els nens, i bé, jo crec que és la combinació perfecta, perquè ella s'hi troba molt a gust, nosaltres ens està agradant molt, i ella el que fa és que dinamitza la part infantil i juvenil, i especialment la biblioteca. Tu ara estàs a la biblioteca, un dilluns, un dijous, un divendres, i de sobte et trobaràs que apareix la Aitana amb la seva guitarra, amb el seu atrezzo i comença a explicar contes pels nens que hi ha allí.
Molt bé.
No és uns contes que els programem ni tindrà un horari ni la idea és que el tingui, sinó que sorgeixi d'aquesta manera. Ella, la que veu que hi ha uns nens a la biblioteca, els convida a escoltar un conte, si els hi ve de gust bé, i si no, cap problema. Ella, a més, té una selecció de contes cada mes, que la selecció, trobo que va estar feta amb molta gràcia, està fet per colors. Ara aquest mes estan fent contes de color verd.
Ah.
Llavors, si tu vas a la biblioteca, veuràs que hi ha una paret amb tot de contes i una decoració de color verd, i aquells són els contes que l'Aitana aquest mes anirà explicant.
No que tractin del color verd, sinó que tinguin la portada...
La portada, alguna cosa relacionada amb el color verd. Bueno, sabíem de triar alguna cosa, doncs vam triar colors. I es fa així, llavors ella fa coses a la biblioteca, després també farà coses també per nens més grans, a través de jocs promoure les col·leccions, tant dels nens de 6 a 8 anys com a partir d'11 anys, i també col·laborarà amb el grup de pòquer de llibres, aquest grup de lectura juvenil que tenim. Però de moment, i el que estem potenciant més, és aquestes accions que està fent a la biblioteca.
Molt bé, doncs dilluns, dijous o divendres, la podeu trobar o no.
O no.
Si hi ha usuaris a la biblioteca i tenen ganes d'escoltar el conte, doncs ho podreu... Bueno, és una raó més per portar la canalla cap a la biblioteca, que a més els encanta, perquè està tota la seva vida.
I sobretot per conscienciar els pares, els familiars que porten els nens a la biblioteca, que aquell és un espai que no és ni el parc, ni és el xiqui parc, ni és d'altres llocs. És un espai que nosaltres demanem que l'aprofitin precisament per a introduir els nens amb els contes, amb la lectura, el conte de falda...
Bueno, aquesta puntualització és bona, eh? Vull dir, no es tracta de córrer i saltar per allà,
que no
al
hi ha cap problema, que més el nen que està a la biblioteca i que està cansat i que cap problema, al davant mateix de la biblioteca tenim un parc infantil i els nens han de córrer, han de saltar i han de fer de tot, però com que d'aquests llocs n'hi ha molt, nosaltres volem dir als pares, aquí teniu un espai a on no cal fer tot això, sinó que el que podeu fer és assentar-vos amb el nen a la falda i explicar-li un conte.
Cada altres llocs segurament no es pot
no
fer.
No es pot fer.
Doncs m'agrada aquesta iniciativa. Gràcies, Antònia. Anem cap a l'auditori, Puri Terrado. Diumenge. Diumenge sí que teniu vosaltres un espectacle, que ja el teniu programat a les 7 de la tarda.
Sí.
El Soldadet de Plom.
Sí, és un espectacle que com a banda municipal forma part de la temporada, però té unes característiques especials, i és que en aquesta ocasió l'han volgut dedicar, no solament dedicar, sinó potser conscienciar-nos a tots i integrar persones que no, amb risc d'exclusió social moltes vegades, i que no solament vindran a veure l'espectacle, sinó que també formaran part d'en ell.
Amadeu Urrea, director de la banda. A més, una particularitat que té aquest concert de diumenge és que és un concert solidari.
Pues sí, ara estàvem explicant lo de la nena dels pardals, i d'un conte ens en anem amb un altre. El Soldadet de Plom, tots des de petites d'aquests contes que ens explicaven, no tenia, potser no ens explicaven en la biblioteca, no? Però sí que tots l'hem llegit, o ens l'han explicat els pares, no? De quan eren petits, i sabem el missatge que hi ha darrere d'aquest conte, no? D'una persona que busca sempre un somni que té, no? I que al final la seva, diguéssim, discapacitat, en aquest cas, no? que plantegem el Soldadet de Plom, el veiem com una persona amb una discapacitat, i el Jaume Belló, des de amb alumnes de l'Aula Municipal de Teatre, han mirat de adaptar el missatge aquest del conte, adaptar-lo a lo que seria l'entorn d'Aremi, no? I els protagonistes són nois d'Aremi, van en cadira de rodes, també, i aquesta discapacitat, entre cometes, no li impedeix, al final, aconseguir el seu somni, no? Per molts entrebancs que va tenint, que els veurem juntament amb la música, que està feta expressament pel conte, a fer un compositor anglès, el Keith Amos, i aquesta narració que la va portar el Jaume Belló, també veurem la escenificació, i això és el que penso, tal com diu la Puri, penso que és el que fa aquesta producció especial, el veure que els protagonistes precisament són alumnes de l'aula de teatre, però a més tant el Soldadet com la ballarina són dos nois d'Aremi. Mm-hmm.
Això serà diumenge a les 7 de la tarda, evidentment d'entrades a la venda a través de la web, o a les taquilles, directament.
L'entrada és de 10 euros, no hi ha descomptes, perquè precisament el que es vol amb això és recaptar un fons per a aquests nois d'aquesta associació, que jo crec que van explicar que és per fer una banyera o una piscineta.
Ells ja tenen la sala dintre del centre, el cert és que quan jo vaig, em van convidar a veure el centre, no?, i deien de fer alguna cosa, algun concert, no?, amb compositors, potser...
Però el projecte el tenen triat.
Ells ja tenen el projecte, tenen la sala, i dintre d'aquesta sala va una banyera d'hidroteràpia, i llavors el problema és que, clar, la sala ja és, però s'ha d'omplir.
Costa diners.
Costa diners.
10 euros, escolta, Amadeu o Puri, musicalment parlant, diumenge... Amadeu.
Bueno, musicalment parlant, a part d'aquesta proposta que hi ha del conte musicat, és cert que...
Hem dit que hi haurà representació, hi haurà projeccions o hi haurà persones interpretant?
Sí, ja o sigui, hi ha tot el que és la part dels alumnes de l'Aula Municipal de Teatre, que fan tota la escenificació amb els dos nois d'Aremi, però també hi ha projeccions i també hi ha llums,
i però vull dir que la música no és mera acompanyant, sinó que és protagonista.
A més tenim la primera part del concert que potser ha quedat una mica desdibuixada, no? Perquè el Soldadet de Plom és el que és el concert solidari, però hem portat un director convidat, l'Antoni Albuquerque, que és el director de la banda de la Federació Catalana de Societats Musicals, i en la primera part escoltarem temes del Glenn Miller, escoltarem el vals, el número 2 de Shostakovich, o sigui, tota un programa a la primera part que no hi ha cap melodia de les que sentirem que sigui desconeguda.
Molt bé. Que això jo crec que la gent també ho valora, eh? Sempre recordo el mateix, quan se fa un concert de bandes sonores, és un èxit.
Sí.
És un èxit, sí, perquè la gent les sol la conèixer.
Exacte, una de les bandes sonores que sentirem en la primera part és la de Robin Hood. Ah. Ja, llavors, o sigui, també vull dir que...
També
que està...
Robin Hood és una temàtica solidària, no?
Exacte.
Doncs diumenge a les 7 de la tarda, 10 euros l'entrada, és un concert solidari per la gent d'Aremi, que ja tenen el projecte triat, que no és que diguin, dona'm diners que ja... No, dona'm diners perquè volem fer això, concretament això. Evidentment és una necessitat que tenen, eh? El soldadet de plom amb la banda municipal, amb l'Amadeu Urrea i tota la teva gent. Escolta, deixeu-me que canvi de tema, no re, perquè ens queda minut i mig per arribar a les dues. Qui va estar ahir a la inauguració de l'Animac?
Servidora.
Les altres.
La Puri la vaig veure amb una foto, per cert, a la xarxa social, que no te la feien a tu, però vaig veure tu, i al costat tenies el Llorenç. Eh?
Sí.
L'Antònia no la vaig veure, devies estar unes files fora d'autoritats.
Exactament. Nosaltres també estàvem fora d'autoritats.
Ja ho hem dit abans a l'espai que tenim de cinema, però fa patia quan hi ha una mica de problemes tècnics, i a més ahir quan s'havia de conjugar música i tota l'hora.
Ahir el tema era interessant perquè la música era en viu i anava coordinadíssima amb els dibuixos. I clar, si hi ha algun problema tècnic que fa que allò es descontroli, clar, doncs fa patir. Però realment ho van resoldre molt bé perquè va ser al principi.
Sí.
Van parar la música i van tornar
a començar. Potser és la manera, parem i tornem a començar, més que intentar trampejar-ho.
Sí, la veritat és que jo crec que estàvem tota la sala amb els dits creuats, dient que funcioni, que funcioni, perquè hi havia molta expectativa, i bé, a més, la pel·lícula no va defraudar, però és que la música no va defraudar gens en absolut. El primer violí va ser espectacular.
Joan Espina.
Teníem la Júlia Carbonell, però Puri, no sé si et vas centrar tu massa en la música, o...
A veure, jo...
Com a defecte professional ho dic, perquè clar, tu...
Jo, a mi em va passar que se me n'anava més la vista cap al Joan Espina que cap a la pel·lícula. Però també és cert que era un repertori musical que té molta personalitat, molta potència, la música aquesta.
Molt bé, doncs això va ser ahir a l'Ànima. Que arribem a les dues, com sempre, un plaer amb la Puri Terrado, l'Antònia Capdevila i la Marta Salla. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
I Amadeu Urrea, que vagi bé diumenge.
Moltes gràcies.
I nosaltres, doncs res, que ja estem a les dues. Aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim, però avui és divendres encara. I tornem dilluns, 12:20, com sempre. Salut. Adéu.